El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Quart de 10 comença la tertúlia del Gall del Monestir, que com han pogut comprovar ja ha començat com sempre els minuts abans, que no podem explicar a l'audiència perquè són allò off the record, no estan on the air. Però vaja, tractarem diversos temes de política local avui amb gent que en sap molt, com en Jordi Casas, que ja el senten.
Jo volia parlar del Pujol.
També, també del Pujol. El Marc Monells, que també ja ha parlat, i la Inzane, que també l'han sentida quan ens
grava.
Estava tallant les venes.
Molt bon dia als tres. Tot bé?
Sí, sí.
Sí, sí.
És més interessant el que parlem fora d'antena moltes vegades que el que parlem en el decurs del programa.
Que la gent vindrà a veure en directe.
Home, mirin, aquí si algú vol venir un dia hi ha 3-4 seients per si algú vol venir de públic. No, jo volia parlar de l'últim moviment polític que hi ha hagut a Sant Cugat. Moviment d'Esquerres Més i Esquerra Republicana negociaran un acord per formar una coalició electoral a les municipals. A l'assemblea de dijous de la setmana passada, el nou partit va decidir acceptar l'oferta dels republicans per davant d'Iniciativa, amb la qual també havia mantingut converses. Més deixa clar que la seva intenció és formar un govern d'esquerres i no preveu un pacte postelectoral amb Convergència i Unió. En canvi, l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, no descarta taxativament l'acord amb Convergència i Unió, però això sí, ha defensat sobretot la voluntat de formar una coalició d'esquerres que faci sortir la Federació Nacionalista del govern municipal. Com vostès tres són persones que coneixen la política local amb detall i tenen informació de bona mà, m'interessaria que fessin un anàlisi d'aquesta decisió de Més de decantar-se per Esquerra Republicana per formar aquesta coalició, aquesta entesa de cara als municipis de finals de maig. Molt Jordi Casas, molt
no,
bon dia.
Jo no tinc informació de primera mà.
No, però vaja, que són gent informada, gent que segueix.
Diuen.
Jo el que puc dir, a veure, tinc informació més baixa que teniu tots, el que puc dir és que, a veure, si ja conec personalment a molta la gent implicada, per tant, sé una mica del pensen i parlo amb ells i sé els precedents i... Per tant, alguna cosa sé. A veure, jo crec que a Més, comentàvem ara aquí off the record, abans de començar, que li passa com també el Procés Constituent o Podemos, que evidentment són moviments nous o partits nous, com ho vam dir, gent de procedències diverses, també probablement amb perspectives diferents, i és lògic, i em consta que cada un d'aquests col·lectius tinguin discrepàncies més o menys fortes a l'hora de dir, bueno, a qui donem suport o amb qui anem. Perquè cap de les decisions que han pres ha sigut per unanimitat. Sempre hi ha hagut no? El Procés Constituent, va gent que va apostar per Podemos i de fet se'n va anar a Podemos i gent per la CUP. A Podemos sé que en aquests moments també hi ha un debat a veure qui donem suport i també hi ha discrepàncies o punts de vista diferents. I a Més, doncs, va haver un debat efectivament de si anaven a l'Iniciativa o amb Esquerra i també va haver un vot dividit. No? Bueno, de fet, diguem, no és una novetat perquè en funció de la circumstància de cada municipi Més va amb uns o amb els altres, vull dir, ja s'ha dit, vull dir, ja, suposo que ja un té més perspectiva, més ascendent i més presència d'Iniciativa, doncs van amb Iniciativa i quan és les perspectives són amb Esquerra, doncs van amb Esquerra, no? Bueno, això és legítim. Per tant, a veure, de totes maneres, crec que el que van acordar, encara que evidentment això és un pas que pot ser definitiu, és iniciar negociacions a veure com acaba, no? Que, bueno, no sé si acabarà bé o acabarà malament. Però com que la meva experiència en diu, i ara independentment de lo de Més, que de l'únic, normalment quan diuen ah, quan serà, de l'únic que no es parla és de programa, bàsicament només es parlen de llistes, és així, no sé, una cosa curiosa perquè...
Però en aquest cas, en general?
No, en general, acabo de dir. Jo des del mes de juny, amb aquest procés de conferències d'esquerra i tal, he parlat amb molta gent i tothom, primer programa sobre la taula, primer programa sobre la taula, després veus un programa.
Però si encara no estan aprovats els programes.
Bueno, és igual, però bueno, discussió del programa. I el primer programa, i hòstia, no veus un programa, i comença a saltar a la segona reunió, comença a saltar noms ja. Que el que va la gent al final és a veure quants en col·loquem i qui col·loquem a la llista. I amb aquest tema, però ara no vull dir noms i ho deixaré així per propera ocasió, així ens anem escalfant, en aquest tema molt em temo, que ha jugat un paper important certs interessos personals, a partir de la base que la idea que es feia és que amb Esquerra havia més possibilitats de sortir, i crec, sospito, i no només ho sospito, sinó tinc dubtes raonables, no, tinc més que dubtes raonables, tinc certes informacions de que algun un factor personal o un factor de col·locació personal, si se'm permet la paraula, ha jugat un paper important en aquest tema. De totes maneres, si és així, com que són persones conegudes, aviat ho sabrem i podrem debatre, diguem, amb una mica més de...
No pots dir el nom d'aquesta persona que fa decantar l'entesa cap a una banda?
No, he dit que... Com...
Has dit el pecat, però no el pecador.
No, home, no. Veure,
no és cap pecat, ja ens entenem, és una manera de parlar.
No qualla, no qualla. I si qualla, serà de tal evidència que, bueno, que el debat caurà pel seu propi pes, no? Vull dir que també aquesta persona s'haurà d'explicar, no? I...
Sí, sí, clar, ja posarem el micro nosaltres davant. Més opinions sobre aquest moviment d'esquerres de més cap a Esquerra Republicana. Oh. Ainsane, que veig que vens amb els apunts.
O sigui, apunts pel cas Pujol, perquè tot això m'ho he trobat a l'arribar a la ràdio. No.
Zero.
Em conformo...
El doble de zero...
Em conformo amb el que cobro ara.
Zero, zero, no?
A veure, primer, a mi no em sorprèn l'aliança preferent amb Esquerra Republicana. Sí que és cert que hi ha persones a títol individual que tenen preferències per Iniciativa per Catalunya, però majoritàriament més com a partit polític que neix, té preferències per anar amb Esquerra Republicana.
Sobretot els que posseixen de NECAT.
Sí, alguns d'aquests noms, vaja, posen l'accent en el dret a decidir, però no són independentistes. Inclús ens podem trobar gent que vagi a llistes d'Esquerra Republicana i que no ho siguin, i a mi això em sorprèn, simplement. Aleshores, pel que dèiem abans de començar la tertúlia, i que jo no avançaré perquè no és una informació que jo tingui, però sí que crec que la persona que ho ha dit té tota la raó i em mereix tota la confiança.
Qui ho dit, això?
Res. Ah. Doncs suposo que hi ha gent que em sorprendrà, per no dir que em decebrà. Però bé, veurem les properes setmanes què és el que passa, però jo espero d'algunes persones que siguin coherents i que prengui les decisions amb aquesta coherència i amb ètica. No diré res més.
Ui, has demanat el més difícil. Has demanat el més difícil, que siguin coherents. Demana una cosa més fàcil, el Jané.
És una tertúlia entre línies, aquesta.
Estic d'acord una mica amb una part d'una frase de les que ha dit el Jordi.
Bueno, t'has
esforçat. I en res del que jo he dit.
Avui estàs en plat tolerant, o què? Estàs tou avui.
Vostès us podeu abraçar al sortir, eh?
Sí, no. Amb el tema dels interessos personals, escolta, jo crec que és legítim i...
Jo no he dit que no fos.
I tots tenim les nostres aspiracions.
Jo no he dit que no fos, Marc.
Legítim és, coherent és una altra cosa, depèn l'explicació o el posicionament previ que hagis tingut.
Avui que està tot, deixa-la acabar.
L'altra cosa és que això és evident que és una crònica d'una aliança anunciada. Vull dir que hi hauria aquest pacte que tot tendia cap aquí. Vaja, jo és que un dia me'ls vaig trobar al Viena, van ser tan pocs discrets a fer un dinar allà. No el Viena dalt de tot amagant, no, a baix, a la primera planta, no? Tots aquests
actors. Passen i veuen.
Que dius, hombre, hola, calma, que es convega tots per separat. Dic, hòstia, esteu junts aquí?
Vull dir que... Aquesta pseudodiscreció no ser... perquè et vegin, eh?
Sí, exacte, era allò... I no es van posar aquí al meson perquè
I van
no hi van caure.
Tuit, I van fer un tuit, estem al Viena. Hashtag eleccions 2015.
Hashtag preparat, escalfant-nos més.
Eleccions
2015.
Aleshores, aquesta crònica d'una aliança anunciada, per una banda del moviment d'esquerres i sobiranista, al més, les sigles, bueno...
Moviment d'esquerres es diu.
Moviment d'esquerres, que sembla que confluiran cap a Esquerra, cap a l'altre moviment d'esquerres, que és Esquerra Republicana. Jo no sé quants forats n'hi ha a la llista, però és que estem anunciant amb aquesta llista que a hores d'ara té zero representants municipals, tants candidats, tants fitxatges i tanta gent que conflueix, que és que crec que l'han d'ampliar 50. No sé quin resultat es pensen que trauran.
Estan a l'alça, Marc.
Però vaja, que duplicaran i triplicaran segur, perquè el doble de zero, quan hem dit que era, no sé quan era, però el doble de zero no sé quan és. Però en tot cas, deixa'm parlar.
No hi ha límit, no, de reserves? De reserves no hi ha límit, en pots posar molts.
3, no? Són els reserves?
A 3 o més, vale.
Sí, són 25 més 3. Vull dir que farem un overbooking de llistes segur. Això ja, conya a part. Jo crec que no és seriós. I amb la frase posada en context en la qual estic d'acord amb el Jordi és que s'hauria de parlar una mica de programes. Que allò de les llistes i les persones és una mica... Dius, vale, escolta, això és el final.
Això és la conseqüència d'hauria de ser.
I els partits que juguen una mica estratègicament, i en aquest cas la Conesa jo crec que ho farà així, diuen, escolta, ara parlem del contingut, jo vaig fer la meva estratègia, no vaig anunciar una gran bomba i plaer, perquè és que ara no és el moment. Ara és el moment de fer el programa, de parlar... Jo parlaré amb qui hagi de parlar i el dia 20 d'abril, crec que és quan s'han de realment presentar les llistes. Però el dia 16, el 15, el 19, sabrà la llista de realment els que van, i no cal jugar a dir, a veure, fitxatges estel·lars, que tenen la majoria d'ells zero possibilitat de sortir, perquè és que en té zero, què farà? Ara faig una mica de pitjor, 3, 4, 5, no sé, és que de tots els fitxatges que ja a hores d'ara s'han anunciat, la majoria ja no hi anirà, no entraran. Vull dir, encara ens queden 4 setmanes per anunciar cada setmana un nou fitxatge.
Però si fas un gran fitxatge...
Però gran fitxatge què vol dir? Perquè de veritat...
Hòstia, el Messi...
Mira, no, ho diré, si fas un gran fitxatge, i vull dir, un cap de llista, un que hagi estat cap de llista d'un altre partit polític, no el poses per dir alguna cosa, per fer bulto.
No, home, no, ha d'anar a primera línia.
Exactament.
Però és que a mi l'únic nom que em ve ara al cap d'excap de llista que pogués entrar seria el Ferran Villasenyor.
Uh-huh. Ah, mira, no hi havia pensat, sí.
No? No, ho dic per això, vull no, dir, en cas dic excap de llista.
Sí, sí, no, però tampoc descartem que en altres llistes no hi hagin altres sorpreses.
No, podria haver-hi moviment. No,
perquè en el moment en el que està el PSC, no només a nivell nacional, sinó a nivell local... sinó a nivell local, no podem tenir una o dues sorpreses.
I també amb altres partits.
Jo, exacte, i amb altres partits. Jo no tinc informació en aquest sentit, però m'ensumo coses.
Ja ho anirem veient. Jo volia reprendre el que diu en Marc, el tema del programa. A mi, francament, jo considero que unes eleccions municipals, sobretot unes eleccions municipals que estàs tocant de peu a terra, vull dir, són coses concretes, pots parlar de coses molt concretes, no cal fer... fas un gran discurs ideològic a la primera pàgina, però després has de parlar de temes concrets i que faràs en 4 anys, no? És la típica elecció on pots confrontar idees, propostes, i que la gent que tingui interès ho pot seguir.
I però idees i concrecions d'aquestes idees generals.
No, i propostes i concrecions. I que la gent pot, efectivament, si es molesta una mica, també s'ha de dir, la democràcia repareix un cert esforç, si es molesta una mica veurà que no tothom diu el mateix, veurà que no tothom coneix igual la realitat i veurà que no tothom diu animalades, que n'hi ha que diuen animalades. A mi, per això, hauria de ser l'element central. Desgraciadament no ho és.
No ho és, ni ho
serà. L'element central és, a veure, quants ens presentem i qui col·loquem, no? Que es presentin 10 llistes.
Deixa'm dir una cosa, ara.
Que es presentin 10 llistes de Sant Pau, per exemple.
És que n'hi haurà 10.
Estic, jo ho he tret aquest tema també, estic d'acord. Però ben bé, no és així. El que passa que ara li foto la culpa als mitjans. Que els mitjans, com sempre, el Pep Jimeno i...
No, jo defensaré els mitjans, almenys
aquest. Que això és el que... Ben bé, és que si n'hi ha aquesta cara o l'altra cara. Però és veritat que la majoria de partits, els més nous que s'estan acabant d'aclarir, no. Però Esquerra Republicana ha començat un procés, Convergència està en un procés, vull dir, estan començant processos, el que passa com que no són tan noticiables...
Sí. Però perdona, Marc...
Però a nivell intern, i a nivell, la nova tendència que n'hi ha és a obrir les participacions en els programes de la ciutadania, s'estan començant aquests processos
sí,
a fer.
Sí, però vull dir...
Amb impacte molt baix.
Però jo no
també
defenso...
També et dic una cosa, s'intenta... jo puc parlar, aquí no venim a fer a parlar del nostre partit i tal qual, s'intenta aquesta obertura que tu dius i tal, però també la resposta que dius tu és molt baixa, també és decebedora, eh? A mi quan hi ha gent, sobretot nous partits, que com que no tenen ni idea de la situació, i no ho critico, és una constatació, diuen, és que hem d'anar per fer el programa d'anar als barris a veure què ens expliquen. Dic, escolta, tu has anat una vegada a un barri, tu penses que arribaràs a la floresta allà, el primer 14 dies, escolta, Tito, estem fent el programa que mande, no, dic en castellà per la frase típica mande, escolta, la gent, o sigui, a veure, diguem-ho clar, si dintre dels partits ja hi ha problemes de fer programes perquè hi ha molta gent desinformada que no segueix el dia a dia i que després del discurs general dius, bueno, va, a lo concret, què proposem? Hòstia, és que jo no conec el tema. Si això ja passa dintre dels partits, que suposa que la gent és la gent que està més interessada per la realitat, què no passarà fora? Llavors, esperar. Tu t'has d'obrir les portes i has de crear un feedback, però no pots esperar tampoc que vingui la gent allà, que facin cua per fer el programa.
En aquest sentit hi ha una novetat, que és la introducció d'eines tecnològiques.
Sí.
Que sé que aquí a Sant Cugat hi haurà com a mínim alguna cosa bastant novetosa en aquesta línia.
Sí, sí, però tot i amb això...
Que diu la gent, però, no cal que vingui a la reunió,
no, Marc,
a la casa de cultura o al local del partit.
Però el mecanisme que el podem modernitzar, el podem fer molt més flexible, molt participatiu, no elimina el tema de fons, que és dir, tinc realment ganes de participar i tinc alguna cosa a dir? Això, encara que facis un mecanisme més obert, no, el problema no l'elimina. Ara estic d'acord. Quan l'instrument sigui més flexible i més còmode pel d'allò, i obres més les possibilitats. De totes maneres, és una situació molt pendent i un tema complicat, eh?
A veure, jo no és per defensar els periodistes en general i aquesta casa en particular, però és que, a veure, jo tinc poques baixes expectatives sobre el debat polític públic a nivell local. Primer, perquè seran unes eleccions molt contaminades pel tema nacional. Dic contaminades no en el mal sentit, sinó que estaran impregnades pel context del text nacional, amb unes eleccions després de les de l'estiu, i és a dir, serà inevitable, perquè alguns partits així ho voldran, que es parli de Catalunya en el sentit de la independència, dret a decidir, etc. I sempre hi ha hagut, històricament a Sant Cugat, una manca d'idees sobre el model de ciutat, concretament, i faig aquí autocrítica, per les forces d'esquerres. El Toni parla sovint dels intangibles de la ciutat, és a dir, suport a les entitats, una altra manera de fer, una ciutat viva en contraposició a una ciutat dormitori, però hi ha una manca d'idees evident, i faig autocrítica, sincerament ho dic. I el que diu el Jordi, està molt bé això del tema participatiu en els barris, que t'expliquin els problemes, que posin sobre la taula idees, però jo espero dels partits polítics una posició de sortida, un criteri de sortida, idees de partida. És que no pots anar a buscar respostes exclusivament als barris. Tu tens una ideologia, una manera de veure la ciutat, un model de partida. I hi ha idees que poden encaixar o no en aquest model de ciutat, però jo reclamo nivell. I jo poques vegades he vist aquest nivell, francament.
A veure, el tema d'autocrítica de l'esquerra en el model de ciutat s'accepta. Però és que ara, aquesta setmana, justament la setmana passada, va sortir un tuit bastant desafortunat que reflectia que deia que Esquerra Republicana de Sant Cugat el que volia era canviar Sant Cugat, anem a canviar el model de Sant Cugat.
Però què vol dir per ells canviar el model?
El 90% dels santcugatencs estan satisfets amb aquest model.
Aquesta és la teva proposta, que tu vas allà i molt legítima.
El problema és que ens movem en el titular.
Del que tu ets, Jan, estàs dient, és que no tenim un model. Dic, home, canviar una cosa que, per bé o per mal, però en general hi ha una majoria del quasi 90% de la gent de Sant Cugat que diu que està contenta, si l'has de canviar, digues
però és que el problema,
que estem en contra d'aquest model. Dic,
el problema no és que Esquerra digui volem un altre model de ciutat, és que ens expliquin quin és aquest model de ciutat, perquè ens acostumem a fer el titular fàcil i després grates i no hi ha res. Jo vull que m'expliquin per ells què vol dir canviar el model de ciutat.
Primer, cal entendre, perquè jo també l'utilitzo, és a que entenc la frase. Canviem la ciutat. Vale.
Això ho diràs tu, però Esquerra no ho ha dit.
Jo ho dic. No, però a veure, jo crec que, primer, una cosa és l'eslògan, i després el canviem, doncs ha de tenir una concreció darrere. Si tu no fas cap proposta, allò, dius, tu no estàs plantejant cap canvi. Però tu pots plantejar 20 propostes que siguin 20 propostes diferents de com s'està fent algunes coses i que representen un canvi. De totes formes, a la paraula li hem de donar el sentit de màrqueting que té. Jo a mi no m'agrada parlar de canviar els models, perquè jo crec que, primer, una ciutat, el model no està mai tancat del tot, està permanentment en transformació. Una ciutat no té un model fix, sinó que està en transformació. O sigui, quan té un potencial demogràfic que seguirà creixent, té un potencial econòmic molt important, no? Té un teixit associatiu molt organitzat, per tant, és una ciutat viva que anirà canviant sempre. I a més que el model, diguem-ne, a grosso modo, ja està definit. Hi ha coses que no pots canviar, la situació estratègica de Sant Cugat, cap a on ha anat el seu creixement econòmic i el creixement urbanístic i tal, això ja ha definit un Sant Cugat que no és canviable. Per tant, a mi no m'agrada parlar de canviar de models i tal. Ara, crec que sí que cada opció política té de dret a dir que es pot governar la ciutat d'una manera diferent i que ell ho faria diferent. I en aquest sentit cal entendre el concepte de canvi. Jo crec que efectivament hi ha moltes coses, algunes d'importants i una altra no, que es poden fer de manera diferent. És que clar, és que si no obríssim la perspectiva a que puguem tindre propostes diferents, diagnosis diferents de la ciutat i formes diferents d'enfocar el govern de la ciutat, clar, és que no tindríem eleccions, no? Perquè diem, bueno, escolti, l'encarregam una gestora que en gestioni la ciutat, no? Però és ben que cal esperar que realment hi hagin idees diferents i maneres de veure el govern de la ciutat. Que després això es concreti o no, és un altre tema. També. Ah, doncs, vale, sí. Passo per l'altre.
I em deixareu temps després pel cas Pujol, que...
Diuen. No, només Pujol? Faig una transició i creu Collserola, al·legant una mica el que diu el Jordi. Creuen Collserola, que hi ha una mostra molt clara de que com a mínim ideològicament sí que pot haver-hi un canvi important en el model de ciutat. Ahir la de Colau va defensar que el Mobile Congress de Barcelona, home, que... Pues no, perquè això reflexa una economia capitalista i no ho veu clar i afavoreix els rics. Va fer tot uns discursos evasius que, perdona, Això sí que és un canvi de ciutat, eh? A Barcelona, si jo fos barcelonista, estaria preocupat, perquè té possibilitats de governar pactant. I això, diu, bueno, perdona, però és que l'impacte econòmic, laboral i a molts nivells d'aquesta política, això sí que és un canvi de model greu. Vull dir, i en aquest cas és una opció, vull dir que un canvi de polítics no suposa ben bé un canvi de ciutat. Home, evidentment en 2 anys no es fa un canvi, però sí que, per exemple, en el cas de Sant Cugat, que hi hagi hagut 30 anys de govern de Convergència, sí que han anat fent un model, en canvi
i han construït un consens entorn a aquest model.
Un consens i hi ha molta gent que no és convergent i vota a la Mercè o vota a Lluís en el seu moment.
Un momentet, l'Ada Colau, ho dic per portar la seva opinió també a la tertúlia, ja que no està amb nosaltres, va dir ahir a Twitter: hi ha confusió sobre declaracions meves sobre el Mobile World Congress. Aclareixo, en cap moment he plantejat tancar el Mobile World Congress. Ningú està en contra de fer congressos, però cal distribuir millor beneficis a tota la ciutat i evitar precarietat. Podem fer-ho.
Jo crec que veurem coses d'aquestes en el detrás de la campanya.
Traduït. La
el
vaig
Marc
cagar.
Sempre manipulant.
No,
jo dic traduït. Jo no dic... La vaig cagar i rectifico. No passa res.
No. A veure, jo en aquest sentit...
Marc, això...
En aquest sentit... En aquest sentit...
Qui parla s'equivoca.
Jo estic d'acord amb el que diuen el Marc, en el sentit que l'Ada Colau és una persona que ve de l'associacionisme, d'un associacionisme molt particular i que ha de travar un discurs de ciutat tota la seva extensió. I per tant, potser hi ha vegades que diu coses així impulsivament i després es desdirà. Llavors jo crec que veurem coses d'aquestes en el decurs de la campanya, una, dues i tres i quatre vegades.
Cada campanya. Farà tragales, riu tant dels xiritzes del govern grec, que quan va...
Bueno,
perquè fer política local no és posar-se davant...
Hòstia, la real política era una altra cosa.
Però no va tenir que ratificar ahir la Rita Barberà.
Sí, el caloret i el caloret.
Es va quedar en blanc.
No critiquem, jo no ho critiquem, perquè és la que s'esforça.
Però què vull dir, que fer política local no és posar-se davant d'un micro i dir el primer que s'ha passar pel cap, més si representes no un partit, sinó a diversos.
I ara diré una cosa, jo vaig tenir un disgust amb una persona, que a més es va haver un malentès, que ens va costar perdre l'amistat durant uns mesos, en el debat de les eleccions de les últimes municipals, organitzat, no sé si pel...
Nosaltres o el diari.
El diari, sí.
El Teatre Auditori.
El Teatre Auditori es va fotre...
Vam organitzar nosaltres.
Sobre política cultural, d'acord? Que va ser una intervenció que va ser mal interpretada per algú i es va emprenyar. Bueno, no sé si hi havia tantes candidatures com hi haurà ara, però n'hi havia 9 o 10.
Sí, no? Més o menys és el nombre que tindrem.
Ciudadanos, Família i Vida, o sigui, no.
Pacma, els antitrofins...
Bueno, a veure, aquells de la I... No, els del Sí també hi havia...
Solidaritat...
No. Hi havia els del Sí...
Solidaritat...
Jo me'n recordo, és el que tu dius, del que dèiem al programa... A veure, si tu vols governar una ciutat, el primer que has de fer és conèixer la ciutat. No? Si vols governar, tu si vols governar una cosa que no coneixes, que cony governaràs si no saps el que pretens governar? Bueno, llavors jo recordo que aquell debat que està parlant va sortir el tema Masies, no sé per què. Masies, conservar les Masies i tal, que em sembla molt bé, no? I surten de 3 o 4 candidatures, eh? No tenien ni idea. Diu, és que han de conservar la Masia de Can Mates i la Masia de Can Volpelleres. Que ja em vaig anar a posar en vermell. Dic, a veure, la Masia de Can Mates no existeix mai. L'altura de Can Mates no ha tingut mai una masia. I la masia de Can Volpelleres, que jo la veia des de casa dels pares, la vam tirar fa 40 anys. Dic, què collons voleu arreglar? Dic, hosti, és que no teniu ni idea.
Aleshores van plegar tots i van marxar.
No van plegar, però...
Qui ho va dir, això?
No me'n recordo. No? Aquestes candidatures que tenen poca presència, que no han tingut mai regidors. Llavors, jo crec que això és la banalització, la frivolització de la política. És a dir, és més important presentar-me, fer-me veure i marcar perfil polític, encara que sàpiga que no tinc cap possibilitat, que tindre un programa mínimament trebat, no dic que tingui un gran programa, tal. Jo crec que això és una falta de respecte a la ciutadania.
I de responsabilitat.
Una falta de respecte a la ciutadania. Però bueno, noi,
sóc un historiador com tu.
No, home,
però de nota, manca d'interès. A veure, si jo em presento a les eleccions municipals...
És molt atrevida.
Si jo em presento a les eleccions municipals, el primer que haig de fer és diagnòstic de ciutat i informar-me, voler saber, la voluntat de saber i de conèixer. I després de fer propostes, però primer la voluntat de conèixer. I això algunes persones no ho tenen.
que també, a veure...
I només hem de veure, perdó, el nivell dels plens.
Estàs perdó.
Que hem parlat moltes vegades. La manca d'idees es denota en els plens.
I a veure, on es nota molt això, aquesta manca de coneixement de la realitat, és aquests nous partits que han sorgit, ara no diré sigles, que de moment tenen un caràcter més virtual que real, no? Perquè tenen una presència mediàtica, una perspectiva molt important de vot i tal, però que a nivell local no els veus, i te n'adones que efectivament hi ha una manca de presència local i una manca de desconeixement. Jo, que soc partidari absolut de la militància presencial, és a dir, si vols transformar la realitat has de començar des de baix, i si tens una presència de baix, escolta, el de tindre diputats a Madrid, això no és nou, no? I jo veig que hi ha en aquests col·lectius hi ha un gran desconeixement de la realitat, no? I per això que jo, bueno, el bagatge polític i l'experiència, doncs clar, també és un grau, no? També implica que jugues, bueno, partint de la realitat realment existent, no?
Parlem del que va passar ahir a la comissió parlamentària sobre el cas Pujol. Pujol Ferrusola va dir: jo no he parat mai des de paradisos fiscals. En la seva compareixença a la comissió parlamentària d'investigació sobre el frau fiscal, el fill gran de Jordi Pujol i Marta Ferrusola també ha assegurat que no ha cobrat mai comissions de ningú, ni ningú que hagi treballat per a l'administració pública. El seu pare, Jordi Pujol, va dir sobre el debat dels meus 23 anys com a president: estic molt tranquil, i va recriminar els partits que l'acusin basant-se en el diuen, 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 que és una frase que em sembla que passarà també aquests grits hits de... grits hits del senyor
Pujol. Abans es deia...
Tites, tites, no?
Abans es deia ciu, es deia diu.
Marta Ferrusola va dir: Catalunya no es mereix això, i els partits, doncs, van tenir diverses reaccions. Esquerra Republicana diu: no pot justificar un pacte a canvi de tapar-se les vergonyes. Iniciativa: jo he de creure que està mentint, senyor Pujol. La CUP: pensa més ombres que certeses. El PSC: majoritàriament ningú se l'ha cregut. El Partit Popular va dir: les comissions del 3% són un mite o una realitat, es va preguntar. I Ciutadans: hem viscut l'esfondrament d'una època política. És una compareixença que va començar a les 3 de la tarda i que es va allargar fins a gairebé a la mitjanit, sobretot perquè Pujol Ferrusola, el fill, va respondre a totes les preguntes que li van fer els partits presents. A diferència del seu pare i de la seva mare, que van treure pilotes fora. Va, Marc, que tens moltes ganes de parlar del tema.
És que va ser com el Barça, una mica ahir, que ja havíem guanyat el Màlaga, ja havíem guanyat el no sé qui abans de baixar pensant en la Champions, i en els diputats els va passar que pensaven que bueno, aquest els anem a fotre una pallissamenta que els deixarem allà, i van sortir atonyinats. Jo ara no defenso ningú. En aquest cas faig una mica de cronista de com va anar el tema, no? Que
fins tornem i tot, a lo mateix, que no es van preparar la compareixença.
Fins i tot la Marta Ferrusola, que va dir: no parlaré, al final també va deixar anar algun zasca, el president en la seva línia, i el gran protagonista per mi va ser el Jordi Pujol Ferrusola, el júnior, que que es va fer servir, fins i tot diuen la tècnica del filibusterisme parlamentari, d'esgotar a l'oponent que li feia preguntes pensant-se que el matxacaria. Va ser una mica això, com el Barça dient: ostres, aquí venim a matxacar, i van sortir una mica escaldat. I com diu l'Anzane, sí que va haver-hi alguns parlamentaris amb nivell, diguéssim, que jo crec que arribarien al nivell d'un ple de municipi de 1.000 habitants. Vull dir, el nivell de debat a l'AMD està més ben preparat que alguns dels diputats que van parlar ahir. No, que ho coneixem, Vull dir que...
Més valoracions d'aquesta compareixença jo, de la comissió parlamentària.
Jo, la veritat, hi ha una comissió per parlar de la corrupció política i tal, ho entenc, perquè és un tema que preocupa molt la ciutadania i que s'abordi en seu parlamentària en sentit ampli, corrupció en sentit ampli. El tema, a veure, quan és un cas que està als jutjats i que, per tant, tu el primer que fas és anar amb la recomanació del teu advocat, que et diu: home, a veure, no t'emboliquis, llegeix això, no diguis res que després pugui utilitzar en compte teu, no sé què pot donar de si, no? Perquè tu no vas allà a espaiar-te, a explicar-ho tot. Jo vaig veure, perquè de fet ho vam durar quasi tot en directe per el Telenotícies, el Pujol pare, i va durar 5 minuts, que va vindre a llegir i dir: bueno, jo ja vaig comparèixer el dia tal, ja vaig dir això, tal i qual, no dic res de nou. I les respostes que li vaig veure que donava els diputats anava al mateix sentit, i dir: escolti, vostè no va dir res de nou, és esperar, perquè és una cosa que està assumint, i per tant m'he dit: a veure, jo crec que hauran de ser els tribunals que s'han al fi al cap els que diran el que toca, perquè el Parlament només pot donar un judici polític, per tant, en aquest sentit, l'eficàcia d'aquesta comissió, entre cometes, però ja hi ha el nivell de debat, d'intervencions, el toma i daca, això ja, com comprendràs, no vaig seguir fins a mitjanit, perquè tinc altres coses que fer en aquesta vida, entre altres coses preparar-me per vindre aquí.
Ben bé.
Què vol dir que no m'he preparat? A veure, jo dues coses, dues frases que he retingut perquè, bueno, diuen bastant, no? Per exemple, el del Jordi Pujol Ferrusola, que deia, és normal que m'hagi enriquit perquè era un dinamitzador econòmic. Què vol dir això? Que és un dinamitzador, algú m'explicarà què vol dir.
Jo també intento dinamitzar la meva economia. Perdona,
l'home que està cargolant cargols a Montaller també és un dinamitzador econòmic, no? No sé què vol dir dinamitzador econòmic. Bueno, a veure, jo la veritat, ja moralment, com va dir el Cabanes, el que és molt bon amic de la família, el Francesc Cabanes, sí. No? Que és cunyat, va dir, home, escolti, jo només el fet d'un senyor que vagi passejant amb un Ferrari des dels seus 15 cotxes, amb el que està caient i com està la gent, em sembla ja un insult a la intel·ligència. Bueno, jo m'apunto el que diu aquest senyor, que és un home assenyat. I després una cosa, que aquest sí que em sembla políticament molt significativa, la declaració de Marta Ferrusola diu que Catalunya no es mereix això. Uh-huh. Però què no es mereix Catalunya? Les causes que han portat aquest debat o el debat? Clar, és molt diferent. Jo crec que Catalunya no es mereix, i el jutjat, jo no vull fer prejudici, jo allò que diu d'allò d'innocència i tal, ja ho dirà el jutjat, Catalunya no es mereix tindre un expresident, diguem-ne, amb aquest currículum concret, amb Hisenda. Jo crec que és això que no es mereix a Catalunya, el debat no sé si no el mereix o no, però ho trec aquí perquè crec que a darrere de tot el comportament Pujol, i probablement hagi de partar el pare, però tot el clan, hi ha aquesta sensació de patrimonialització de Catalunya. Mm-hmm. I que, bueno, no és la primera manifestació de la senyora Ferrusola en aquest sentit. Com que Catalunya és nostra, doncs durant 23 anys han fet el que, collons, el que un fa amb una cosa que és seva, i ara ens venen a discutir tal. Escolti, què collons va de discutir vostè? Si Catalunya és meva, home, i tal qual. Estic esquematitzant. Però em sembla que traspua aquest concepte a les declaracions de la senyora Ferrusola. De totes maneres, repeteixo. A mi, la situació amb Pujol, i jo no he votat mai, tal qual, però entenc que per molta gent ha sigut una patacada tremenda, perquè per molta gent d'una certa edat, sobretot, Pujol ha sigut el pare espiritual i material de la Catalunya actual, és veritat.
És així.
Jo ho reconec, encara que no l'he votat mai, i això és un sotrac moral, ètic, personal, brutal, i per tant és una situació que a mi no em desagrada, em sap, no, la paraula no és pena, però em sap greu, i per això jo remeto al que diuen els tribunals, tu.
Ainsani, que vens amb els deures fets.
No, aprofundint el que deia el Jordi, el tema de la Marta Ferrusola em sembla profundament espectacular. Jo recordo les declaracions de la Marta Ferrusola quan el govern tripartit, el primer, va arribar a la Generalitat i ella va dir que és com si haguessin entrat a casa a robar. És a dir, aquest és el concepte que té el matrimoni Pujol sobre Catalunya, que és seva, i aquest intent que deia el Jordi de patrimonialitzar Catalunya. I després, que no tenim ni cinc, no tenen calés aquesta família, i van a Andorra a esquiar, això és com el Bárcenas, que també anava a Suïssa a esquiar. I en referència al tema de dinamitzador econòmic, és l'única cosa que vaig enganxar jo a la tele. Li van preguntar, però vostè què sap fer a la vida? Quina és la seva professió? Aleshores és quan ell va dir, jo és que sóc dinamitzador econòmic, però no sóc empresari, va dir, perquè no sé dirigir a gent.
Això va dir,
tal qual, hòstia, no sé dirigir a gent, no sé dirigir aquest, plantilles, no sé fer res, però en canvi està vinculat a una pila d'empreses que va declarar mitjançant l'impost de societat 22,7 milions d'euros en els darrers 10 anys, però ell no sap dirigir gent. Aleshores, per què tenia empreses? Com tenia empreses? És que a mi em sembla molt fort, per no parlar de la descripció minuciosa que va fer de tots els cotxes de col·lecció que té. I la...
Això ho va fer a la comissió.
Sí, sí, no? El Ferrari tal.
I totes les empreses també. Va agafar l'empresa una per una
sí.
I...
Com va descriure els cotxes?
Els cotxes un a un.
Hòstia.
I després ja, per acabar-ho, no, ja de rodonir...
Llavors el tio va treure la llista.
Per acabar-ho de rodonir, ja última hora, CD de la Camarga. Plam. Tota la conversa íntegra, perquè havia arribat, sospitosament, no se sap com, al seu despatx, i llavors ell ho posava en mans de la comissió d'investigació amb tota la bona fe.
I la va contestar amb la Camacho, o sigui, coincidien o no?
No, i a més va relacionar Camacho amb José Zaragoza. Va relacionar Camacho amb José Zaragoza.
Que
l'encàrrec de la conversa.
El Pepe Antic de La Vanguardia i el debat de 8TV deia que s'ensumava alguna cosa, tema que alguna cosa trauria sota màniga, perquè veia el diputat del PP, el Santi Rodríguez, molt tranquil, amb una estratègia de, bueno, fem control,
que passi,
preguntem,
que passi, no?
Però no de manera gaire incisiva. I clar, és que era per això.
És que no van tenir la sensació... Un moment,
per cert, els arrossos de la Camarga, ara no ho sé, però abans eren boníssims.
No van tenir la sensació que ell també va anar a deixar uns quants missatges, per exemple, amb el disc o amb la conversa de la Camarga. quan va dir que Artur Mas era molt amic seu. Quan va començar a parlar de
I
diputats
Puig, i Felip Puig
recol·locats, per exemple, va dir Laia Bonet, que l'acaben de fitxar per Aigües Ter Llobregat, perquè aquesta senyora no en deu saber d'aigües, no? Per què l'han... Més o menys, va.
Bueno, suposo que és el...
Però va començar a treure la puteta com dient... Però a veure si engegarem el ventilador.
És el que va dir el pare, és el que va dir el pare en l'anterior comissió. No, no movem massa
les branques,
les branques que caurem tots.
Vas tenir aquesta sensació? Que cauran els insanes? Jo m'he donat la sensació que va dir, obriré el ventilador.
La gent va interpretar com dient, és que caurà Convergència i Unió, i ahir va començar a ensenyar carta i dir, bueno, és que aquí n'hi ha per tothom.
Exacte, el que deia el pare, l'estratègia del pare. Que si comencem a parlar, parlem tots.
Deixa'ns una mini reflexió. És, a veure, jo crec que aquí en Pujol el 25 de juliol, crec que va ser quan va sortir a fer la confessió pública, va evidentment esgarrar doncs la seva obra i la seva vida, de tota la vida dedicada a Catalunya, i que per això doncs ha patrimonialitzat, clar, tu estàs tota la vida amb una causa i ets aquesta causa, i si et prenen el palau on estàs, et prenen la teva causa, i si els teus fills han mamat això a casa, tot ho prens, és que no t'ho pots prendre d'una altra manera que personalment. Per tant, això jo ho puc entendre. Ell va fer el pas de confessió, jo crec que en un sentit una mica americà o protestant de la situació, dient, vaig a fer com en Clinton o com en Bush o com els com fan alguns polítics americans que surten allà a pit descobert i dir, jo confesso que l'he cagat, he fet això, he estat infidel amb la meva dona, he mentit, he no sé què, i aleshores, en aquesta societat, normalment, vull dir, vale, pobre tio, l'has pifiat, ha fet una falta, i se'l pot arribar a perdonar.
Propósito de enmienda, propósito de enmienda,
no, i aleshores, no, llavors, em retiro o no em retiro, i ja està, i vale, d'acord, doncs mira, tens aquesta pena, ho has de tornar, o has de no sé què. Aquí no. Aquí ell va fer aquest pas, i ara s'ha donat compte que diu, on dia, el que m'està caient... Perquè no només és que la societat catalana, evidentment, és diferent, sinó perquè està barrejant-se el tema nacional. I aleshores, aquí nosaltres mateixos hi fotem xup-xup, però a més, home, tenim tot un estat al darrere que embolica que fa fort. I si n'hi ha algun compte a les Illes Caimán, a Leicester o a Suïssa, tot filtrat, abans s'entera el Mundo que el jutge, abans surt publicat a La Razón que no el propi interessat de que té comptes a qualsevol lloc del món. Clar. Aleshores, la situació l'hem de llegir una mica així, en el sentit que, evidentment, la família Pujol ha estat tota la vida treballant per Catalunya, i ara ja no està, ja no està en els llocs...
No, treballant per ells.
No, jo no crec que treballessin per ells. El president Pujol, quan va estar a la presó i quan va començar en política, treballava per un ideal, igual que hi ha gent a tots els partits i a totes les societats que treballa doncs, pel seu país. El que passa que, evidentment, si tens 7 fills, si vas fent tota una vida, dona per molt. I el seu entorn, doncs, jo, encara més.
Tres acotacions. Jo, amb la teoria de la conspiració, és que no hi crec. Perquè, a veure, la prova també és que el rest de l'Estat també està sortint la merda, no? Jo crec que encara que no estiguéssim en aquest procés, si ja s'hauria de saber igualment. El que cal passa és que estem en una societat relativament transparent i les coses no es poden amagar, no? I sobretot quan hi sento estar darrere teu. Jo crec que Pujol... independentment de que Pujol estigui a les meves antípodes polítiques, jo crec que, evidentment, això no pot significar fer tàbula rasa de tot el que significa per Catalunya i de tota la seva trajectòria política. Jo crec que seria injust. El que passa sí que és veritat que una persona que, a part de ser un home d'estat i que ha jugat un paper fonamental a Catalunya, i no només des del 80, ja abans, però és que a més tenia un valor afegit per la seva personalitat i per la seva forma de ser, que sempre anava donant lliçons morals, per entendre'ns, o sempre feia el discurs dels valors, no? I s'havia de donar a fer bronques a la gent, no? Els periodistes, que feia falta. Jo crec que això encara ha agravat la situació. Una persona que sempre s'ha presentat, i que jo recordo que la seva fundació, quan la va muntar, un dia ella explicava, no, vull treballar sobretot per recuperar una sèrie de valors que s'han perdut i tal, no? Sempre el tema valors... En pujar, i clar, llavors això encara agrava més la situació.
Predicant l'exemple, vaja.
De tota manera, això és no sé si aplicable a la seva família, perquè ell jo no tinc dubte que fos auster...
No, és que vull acabar aquí, vull acabar on tu dius. Jo estic segur, no estic segur, no puc estar segur, jo crec que penso que en Pujol no s'ha fotut calés a la butxaca, a Pujol. Ni crec que el tema calés li preocupés massa. Jo crec que el tio estava obsessionat per Catalunya, la seva obsessió...
Fer país,
vital,
endreçant.
Vital, i s'hi ha compromès fins a les catxes, que es diu. Després cadascú que judiqui la seva gestió com vulgui. Jo crec que ell va sortir com diu, a part d'aquest esprit protestant de confessar i propòsit de l'invent i tornem a començar, ell ha fet de cuirar-se la família. El fill ho ha dit clarament. El nostre pare va sortir per protegir la família o per donar la cara per la família i tal. Jo crec que el tio va arribar un moment que va veure que allà hi havia tanta merda, va dir, bueno, vaig autoritzar aquesta autoritat moral que tinc, i que la tenia envers el país, per protegir la família, em dóna la impressió. I em vaig a fotre com a boca expiatori. Jo tinc aquesta sensació. Jo tinc aquesta sensació. Bueno, això es pot entendre humanament? Sí. Ara, clar, no amaga que si hi ha merda, hi ha merda, tu, m'entens? I jo, okay, bueno, i que pringui, tingui que pringar. Escolta, si no té que pringar, que no pringui, que pringui, que tingui que pringar, no? Vull dir que...
amb això estem d'acord.
Està, justícia... està clar que la família Pujol algú pringarà. Això està clar.
La justícia ha de ser transparent i jo crec que, malgrat tot, malgrat el que he dit abans, estem en una situació que honora a Catalunya. Perquè fer un judici mediàtic amb la participació dels grups...
No, una persona que està 23 anys de president de
Catalunya. Amb una persona que és el pal i paller de Catalunya, perquè realment els Mossos, TV3, vull dir, l'ensenyament català s'ha fet amb un govern presidit per ell, i ara se l'està jutjant indirectament, però se l'està jutjant la seva obra, no deixa de ser un símbol de maduresa que... molts països, o sigui, el País Veí, per exemple, no ha fet,
sí,
en cap cas.
Perdona, Andalusia estan jutjant estan a punt de dos expresidents.
Andalusia estan imputats per
irrogar dos presidents.
Però
són presidents del
Comitè d'Autònoma. El president Pujol en si, sí, l'única cosa que se l'acusa és d'haver rebut una deixa, que diu la, sí, com diu la Ferrusola, o una herència, sí, i com l'ha gestionat. Ara estem parlant de...
del judici públic.
Jo estava comparant-ho amb l'estat espanyol, en aquest cas, de tots els casos que n'hi ha hagut també, que allà, vaja, mai ha passat res. Ara, bueno, ara la família reial s'està intentant, però vaja, cada pas judicial que es fa per perseguir el patrimoni de la família real, bueno, n'hi ha unes contraofensives brutals i tot amb una opacitat important, també.
Bueno, el pas és que hem parlat moltes vegades sobre la justícia, no? El tema està que, clar, com que la justícia està... Això va per tots els casos, eh? Que la justícia està lenta, i si tu hi aboques calés i contactes un gabinet d'advocats, això es pot allargar sine die. Vull dir, perquè quants casos hi ha oberts, de polítics? I quan s'han tancat i han anat realment a la presó?
I quants casos porta l'advocat Cristóbal Martell? D'aquests que em dius.
La justícia en aquest cas...
Qui és?
La justícia, si és lenta, no és justícia.
No,
si perquè
no,
que jutgin ara una cosa de fa 10 anys o 15 anys...
Està clar. I si han d'indemnitzar la despresa de Tous 20 anys després, quan ja estan morts, ja en diràs tu. Per posar un exemple clar, no?
No,
estic d'acord. La justícia lenta no és justícia.
Sobre aquest...
No, que Cristóbal... el que em sorprèn des de fa mesos o un any o dos és que la majoria de casos per presumpta corrupció els porta un advocat de Catalunya, que és el Cristóbal Martell. I és curiós, no?, perquè porta casos d'un partit i d'un altre, i la majoria. I a mi això em sorprèn, simplement ho dic així, que em sorprèn.
És Martillo de Herejes.
Bueno, ho fem molt bé, no?
No ens enganyem, hi ha gabinets d'advocats especialitzats en aquestes coses.
Sembla que hi és l'únic advocat de Catalunya, l'advocat penalista de Catalunya.
Bueno, però per exemple, tu saps, per exemple, l'advocat que li porta l'Urdangarín la pasta que cobrarà aquest tio? O de Bárcenas, és que...
Aquest el veus amb Núñez i Navarro, amb el Pujol, amb el Dani Fernández, etc.
Això és un
xollo
per un gabinet d'advocats. Et cau una cosa d'aquestes, eh?
Senyor Roca, sí, amb la infanta.
Et cau un cas d'aquest.
Sí, però que va bé, ell el veus acompanyant.
Sí, home, clar,
escolta, que ja acabem, no?
Sí, ja marxem perquè...
No, que el proper dia vindré a parlar del meu llibre.
Però ja el tenim a la impremta o no?
Jo ja tinc un exemplar a casa, ja, sí.
Ah, doncs ens l'has de fer arribar, que ens el volem mirar abans.
Bé, el que passa és que la presentació serà el 19 de març. Ho farem 10
Sant Josep?
Dies. Sí, ho farem 10 dies abans, no, ho farem en temps, ja ho organitzarem.
Organitzarem aquí, farem un dia...
una presentació i tal, però bueno, uns 10 dies abans, un mes abans.
Sí, home, n'hem de parlar.
Home, i tant. Serà... He vingut a parlar de mi llibre.
Ara sí. Serà un èxit de vendes per Sant
Jordi. Jo portava un llibre avui.
Un
llibret, eh? Que...
això és un catàleg.
És un catàleg, és que me'l van regalar ahir, que era el discurs del 9N, del 25N del president.
Serà un best-seller.
Del president Pujol?
No, del president Mas.
Hem de marxar. Jordi Casas, Insane Conesa i Marc Monells, moltíssimes gràcies per haver vingut i ens veiem d'aquí a 15 dies.
S'ha fet curt.
Sí?
S'ha fet curt avui, això.
Que dimarts que ve se'm va dir.
Yep. Oh, no.
Bueno, però podem vindre aquí amb la Fava.
No. Estarem cobrint la ple que se'm va dir.
Ara que he tornat a reprendre la meva presència...
No.
Fem el programa en directe des d'allà, des de l'ermita.
Segur que d'aquí 15 dies hauran passat moltes coses.
No ho dubtis.
Que vagi bé, molt bon dia a tothom.
Adéu.